era un asunto, mal manejado por tres, libertad era almirante, general o brigadier, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar, para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo
a tothom, doncs. Esteu escoltant la ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM, i comencem el programa Judici a la Justícia, com cada dijous, aquesta setmana de 10, de 11 i mitja a 1 i mitja, se m'en va la olla, perdó. I, bueno, pues, per qui estigui acostumat a escoltar el programa, aquesta setmana la sintonia del programa ha canviat, no? Ens deies que això ens ha arribat gràcies a una persona amiga.
Sí, una abogada de la República de Bolívia, concretament col·legiada al Col·legi d'Abogats de Cochabamba, i vam estar junts al judici de l'Amadeu.
Ah.
El divendres passat aquesta abogada va presenciar tot el judici com a observadora internacional de drets humans.
Això està molt bé.
Es diu Nancy, i va quedar esparverada del que va veure de dintre de la sala. L'Amadeu Casellas, ho coneixeu, és un pres que porta a la presó 30 anys i que de manera el deixin en llibertat. I una de les reivindicacions més fortes en aquests moments és que, com que el fan treballar dintre de la presó, doncs ell vol defensar que, com a persona treballadora, tenen que respectar-li els mateixos drets laborals que una persona treballadora fora de la presó. Un salari digne, no 75 euros, que és el que li paguen cada mes, seguretat social, que no en té, i per això divendres passat es va fer un judici, seguit d'un altre, es van fer dos judicis, en el propi Amadeu, al jutjat social número 1 de Barcelona. Tenien la pretensió de fer participar a l'Amadeu a través d'una videoconferència, és a dir, una estafa processal, perquè si l'Amadeu hagués estat allà present, els carcelers no s'havien atrevit a declarar tantes mentides com van declarar. Llavors, per evitar que l'Amadeu estigués present, el van mantenir tancat a la presó de Brians, número 2, i el van obligar, literalment, a posar-se davant de la càmera. I si no s'hagués posat davant de la càmera, li haguessin fet un parte disciplinari, i això encara hauria dificultat més qualsevol permís. Llavors, l'abogada Nancy està elaborant un informe de tot el que va veure i el farem córrer de seguida que es pugui. Mm. És aquesta abogada la que m'ha donat aquest compact, és un compact, això,
sí.
I m'ha dit, aviam si podeu posar com a música aquesta meva de la meva terra, i espero que ens estarà escoltant i estarà contenta.
Home, m'ha escoltat un primer tema que era bastant guapo, no? La música molt tranquil·leta i la lletra pues, amb la línia que ens tenen acostumades la gent revolucionària d'allà, no?
Uh-huh.
Bueno, pues, després també xerrarem, seguirem escoltant més música i també xerrarem del judici de l'Amadeu. També xerrarem amb la Nerea, que és una companya que ens explicarà com estar al pati a nivell universitari, i també tenim programades un parell de telefonades, una que ens informarà d'una detenció a, bueno, una detenció, no, un ingrés a la presó directament, i una altra que ens explicarà una situació de bueno, doncs a Palestina de bueno, doncs com els sionistes estan allà donant pel sac,
ja
a les noies que ens informaven la setmana passada ens trucaran per fer-nos una crònica del que està passant ara.
Molt bé.
Però abans d'aliar-nos a perquè també tenim altres temes, recordar a la gent que ens escolteu que això és el 91.4 de la FM, que és la Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure de Barcelona, i que aquest programa Judici a la Justícia és un programa de la Ràdio Bronca, i bueno, pues que fem els dijous en directe a la Ràdio Contrabanda pues, per una qüestió de solidaritat entre ràdios lliures, però que només el podreu escoltar en aquesta freqüència els dijous en directe a la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, el podeu escoltar tots els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. Tot això ha repetit, vale? Els programes en directe són aquí, i com que el programa en directe el fem ara, doncs tenim un número de telèfon que és el 93 317 73 66, que podeu fer servir durant tot el programa si us ve de gust a participar, preguntar alguna, informar-nos d'alguna convocatòria, activitat o el que us vingui de gust. I ara sí, pues, tenint en compte que en qualsevol moment sonarà el telèfon, podem donar pas a la convidada i comencem a entrar en matèria, si et ve de gust.
Com vulguis.
Bueno, tenim en compte que ens interrompran, no, bueno, però bueno, ja anirem fent. Molt bé.
D'acord.
Bueno, pues, dèiem que si et farien preguntes, que et xerraríem i tal. Bueno, jo et deia que a mi m'interessava molt que poguessis explicar resumidament, clar, per la gent que ens escolta, perquè es faci una idea del problema actual, de com està la situació actual. No? Estàvem parlant de la lluita de molts estudiants universitaris i estudiantes, no? Contra el que s'anomena el Pla Bolonya aquest, no?
El procés de Bolonya aquest,
que bueno, pues, una mica en síntesi què significa aquest procés i per què sorgeixen aquestes respostes, no? I aquesta lluita en contra.
Val, perfecte.
Bueno, es difícil fer una síntesi, t'ho diré, però
no, no, pas, no preocupis, síntesi és una paraula, però bueno, tens temps.
Sí. No, a veure, tot comença... El Pla Bolònia, o sigui, Bolònia és una declaració d'intencions. És un parell de persones que es junten i fan una declaració superbonica. En si, la declaració d'intencions, jo penso que tenim coses a protestar, però són molt poques. Realment és un text que aboga per la cooperació, per el treball en grup, és realment maco. Què passa? El paper està molt bé. I aquest paper, que és la declaració d'intencions, no té ningun tipus d'obligació de que les universitats l'acaben agafant o que l'hagin de llevar a la pràctica. Llavors aquí és on entra el Pla de Bolònia, el Reial Decret i la LOU. És a dir, la LOU és la forma en què l'Estat espanyol agafa el Pla Bolònia i l'adapta aquí, juntament amb el Reial Decret. Llavors, per això al principi el moviment era el Pla Bolònia i va ser molt criticat, perquè deien que els estudiants no tenien ni idea quan Bolònia és una declaració d'intencions. Per això ara el discurs ha canviat molt i es diu no a la LOU i no al Reial Decret. Però clar, hi ha que mirar també d'on ve aquest transfons. Bueno, llavors és molt graciós perquè la LOU, o sigui, l'aplicació de Bolònia arriba aquí quan el PP està al govern i se va armar una del Sant Quintín, vamos, tothom en contra de la LOU, el PSOE ahí ficant una canya enorme, fins al punt que el 2001 la UAB es declara insubmisa a la LOU.
La UAB, la Universitat Autònoma de
Barcelona, es declara insubmisa a la LOU. És a dir, sí, van ser molt crítics, no es podia permetre. La idea, entre altres coses que té la LOU, és a dir, dins del context com neoliberal que tenim, és que els serveis públics, dins del marc dels serveis públics, passen a formar part de la mercantilització també. És a dir, retallem diners de l'Estat, cada cop l'Estat dedica menys diners, i llavors qui va a donar aquestes aportacions a la universitat? Les ONGs? No penso. Les empreses. I què ho van a fer gratuïtament? No, a canvi de. Llavors, aquí és on entra la principal crítica.
A canvi de què?
A canvi de... és a dir, si fins ara la universitat és com la cuna del pensament crític, etc. Ara el que es vol és formar professionals. És a dir, i quins professionals també, amb quin tipus d'ètica.
Però abans també formaven professionals, la universitat sempre ha format professionals.
Home, i tant, però sempre des d'una perspectiva també de coneixement i d'un ventall més ampli, és a dir...
Això és la raó de ser la universitat, donar aquest ventall.
Exacte, però ara va tot enfocat a una practicitat en el mercat. Aquesta és la cosa. Per exemple, en el meu cas, jo estudia psicologia, ja no estudiaria psicologia, sinó la psicologia que interessa al mercat.
Clar, això sí que està clar.
Vale, permeteu-me que l'interrompem. Tenim la primera de les trucades. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, tal, com estem?
Bé.
Molt bé. Trucades parlant d'un tema d'un ingrés a la presó, no?
Sí. Aquesta tarda han portat a la model a l'Enric Duran.
Sí.
Vale. Que en Dani Osate, suposo que havíeu sentit parlar d'ell, que havia expropiat als bancs 450.000 euros i els havia repartit en diferents projectes i iniciatives socials, decrescentistes i d'altres. I el van agafar, el van detenir ahir el dimarts a la central, al rectorat de la UE. L'han tingut un dia i mig allà a les Corts. Al final van deixar que parlés amb l'advocat i avui al matí l'han portat al jutjat. I ja està, llavors aquesta tarda a les 4 o així l'han posat a la disposició pública judicial, li han pres declaració. i m'escolteu, és que jo no sé com podia la nova llei. I això, llavors abans de que han estat una hora més, van donar la resolució, i li han dit a ell, l'han fet firma sense l'advocat davant, i ja l'han baixat a la furgoneta. Llavors hem vist sortint
furgoneta.
Sí.
No ho heu d'entendre. L'han deixat signar sense l'advocat davant.
La resolució de la...
De l'ingrés a presó.
De l'ingrés a presó.
Tu com ho saps? Tu com ho saps, que no estava l'advocat davant?
Perquè nosaltres estàvem de grup de suport davant. I llavors hem trucat a l'advocat per dir-li que anés a l'advocat, ha demanat que li diguessin per telèfon la resolució, i li hem dit que no enviem per telèfon. Ha anat al jutjat i quan estava entrant ha sentit un furgó amb l'Enric. Llavors la premsa ha anat allà com a mirar, nosaltres perquè fa la premsa, i sí, era ell. Llavors ha entrat quan ha arribat l'advocat a dalt, i hem dit.
I de què l'acusen?
De què l'acusen? D'estafa continuada?
Sí.
I de... Bueno, bàsicament d'estafa continuada. I han fet la presó preventiva perquè hi havia risc que s'escapés, que és mentida, que estigués a la fuga. Però ell no s'havia amagat, es va deixar agafar perquè el van detenir, que estava a la porta de la central, a la porta de vidre, que es veia, ella es veia des de fora, que li estaven fent una entrevista. I van entrar, el van agafar i se'l van endur. Jo crec que hi havia un dispositiu de 30 Mossos d'Esquadra buscant-lo. Bastant inoperatius, per cert.
Per què t'ho vols dir, inoperatius?
Per què? Perquè és el que feia dies que el buscaven, i l'Enric el dilluns ja va fer una roda de premsa a la Universitat Central, junt amb el cas de, bueno, amb la campanya aquesta d'insubmissió de les penes multa, i estava allà. Els Mossos van trigar també que els deixessin entrar a la facultat, que això ho va fer el jutjat d'instrucció 29, que és un jutge així bastant...
Sabeu com es diu?
Jo no ho sé.
29 d'instrucció?
Sí.
Vale.
I bé, llavors van entrar, se'l van endur i el van portar cap a les Corts. I també a la concentració de la banda del mateix dimarts, això va ser dimarts a les 6, una mica abans de les 6, doncs la concentració va ser a les 8. Els Mossos no deixaven estar la cera de davant, ens van posar a la cera de la comissaria de les Corts, no, ens van posar a l'altra cera, empenyent a la gent, bueno, fent-nos moure, i aquestes coses. I llavors el que s'està fent ara és... Bueno, la mare ha pogut veure l'Enric, està bé, està tranquil, li falta l'internet, això sí, però... No està, simplement diu que està avorrit, però està bastant estressat ell. I des del grup de suport, pues, farem unes convocatòries, però això, bueno, estem descansant, bàsicament, pensant-ho bé, per fer-ho bé. I això.
Tinc una pregunta.
Sí.
Tal com ho has explicat, jo interpreto que la voluntat de l'Enric era presentar-se davant de les autoritats.
Sí, és que l'Enric no ha desobeït, això no havia d'explicar-ho, no ha desobeït cap citació judicial.
I què passa, que l'havien citat al jutjat?
No l'havien citat, o sigui, hi havia una investigació dels Mossos d'Esquadra.
Sí.
Que hi havia una persona al CAP que no recordo el seu nom, és que sóc una persona que estava aquestes coses, i hi ha donat aquesta informació.
Un jefe de la policia, vols dir?
Sí.
Bueno, digues.
No sé si vol dir una brigada, una cosa així.
Vale.
I llavors van demanar l'ordre per poder entrar a una ordre judicial al jutjat d'instrucció...
29,
una ordre de... Sí, per poder entrar a la central.
I van entrar o el van detenir?
Sí, el van detenir. I se'l van endur.
Però quan deies que ell no ha desobeït mai cap ordre judicial, no acabo d'entendre. Si no l'han citat...
Cap citació judicial. O sigui que no l'han citat, no l'han citat mai. Per tant, en principi, ell, si l'haguessin citat, hi hagués anat.
Vale.
Saps?
Sí.
No l'han citat. O sigui que directament se l'ha anat a detenir.
D'acord.
Per tant, tant, tampoc s'entén que ara li apliqui la presó preventiva.
Clar.
Perquè no hi ha justícia, ell no es vol escapar.
Clar.
Porta mesos aquí. Clar. I ell ja ha dit que vol estar aquí i
sí,
no té cap intenció de no estar enlloc.
Clar. Jo tinc una pregunta.
Sí.
Amb l'ordre aquesta d'ingrés a presó preventiva, l'heu pogut llegir? Sí.
No, encara no.
Estaria bé que, perquè el dubte veu anar per aquí, amb quins termes estava justificat, no?, o argumentat el fet de que se'ls posin presó preventiva i saber també si té fiança o no té fiança.
No, no en té.
No té fiança, a més.
No,
sí, és un cas més greu.
Sí, sí.
Doncs estaria bé que li fotessi una ullada en aquest sentit.
Sí, de fet l'advocat està preparant el recurs.
Clar.
I el presentarà quan el tingui, bueno, té 3 dies, em sembla.
Sí.
I després dues setmanes per esperar la resposta.
Quan?
Dues setmanes.
Per què dues setmanes?
Per esperar la resposta al recurs.
No, el jutge està obligat a resoldre en 3 o 4 dies.
Ah, doncs això l'hem traït.
S'ha d'agafar la llei i mirar-ho. La llei d'enjudiciament criminal.
Vale, doncs ho mirarem.
Clar.
Vale.
No us deixeu prendre el peu, que apliquin la llei, que respectin la seva pròpia llei.
Exacte. Vale. Sí, com més informació tingueu millor, saps? Bueno, ja ho sabem això, no?
Sí, però anem bastant pisos en aquests temes.
Bueno, poc a poc i bona lletra i des d'aquí, doncs, mira, si us podem assessorar amb alguna cosa, doncs ja ho sabeu.
Perfecte.
De totes maneres, per lo que tu parles, és qüestió de dies, dels propers dies, amb la mala pata que tenim al cap de setmana pel mig,
sí.
I ja ens anem a la setmana que ve. Però, bueno, de totes maneres, us animem també a que tireu endavant amb el tema i a que la setmana que ve també ens foteu una telefonada i ens informeu com està el tema, o si us ve de gust de venir en persona, d'acord?
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies per tota la informació. I ànims.
Salut.
Vale, doncs aquí ha quedat la trucada, podem continuar, també sabem que hi ha una altra trucada pendent, però repararem el tema, clar que sí.
Endavant.
Val, ui, no sé molt bé on m'havia quedat, sincerament,
sí.
Però, bueno, bàsicament, sí, parlava lo de per què realment el problema, perquè és una pregunta que pareix molt òbvia, però en realitat pues, fa falta contestar-la, i és això, o sigui, realment la universitat sempre ha format professionals, i el problema és quan aquesta professionalitat passa a estar en mans
del mercat. El servei del mercat.
Aquí és on està. Llavors, bueno, a partir d'aquí s'inicia un moviment molt ric i bueno, ha anat guanyant temps, ha anat guanyant membres amb el temps, però és un moviment que ja ha més de 8 anys. Es van fer grups de cultura, es va iniciar molt a Sevilla i també a Barcelona i a Madrid, va haver molt de moviment. I bueno, aquest és una mica el context. En aquests 8 anys, al principi quan estava el PP al govern era molt fàcil, s'atenia molt a les protestes, però en el canvi de govern van prometre un canvi de la llei. El que han canviat són 2 punts i 2 comes, no han canviat més, és una autèntica vergonya. I a partir d'aquí va haver una desmobilització terrible. Perquè en un govern d'esquerres...
Sempre fan igual, és que sempre fan igual.
Fan igual.
L'any 1986 van fer el referèndum de l'OTAN i el va convocar el PSOE, que portava anys dient que no a l'OTAN. I quan entren ells al govern aproven l'entrada de tot el país, de l'estat espanyol, a l'OTAN. Sempre és la mateixa jugada.
Sí, per cert, 2 comentaris. El primer, que després comentarem una campanya contra l'OTAN i contra la guerra, 10 raons per dissoldre l'OTAN. I l'altre és el comentari de sempre amb aquests temes, no? Que no entrem amb el joc electoralista. Dona igual el color, les sigles, tots defensen el mateix. I ens ho ha demostrat la història. Aquest cas que comentes tu és un clar exemple. I aquest és un dels errors que moltes vegades es cometen a nivell social, no? Quan, com tu deies, no? La LOU aquesta es va aprovar en una època de el PP, no? Que si no m'equivoco seria quan va entrar la majoria absoluta, van començar a fer despatxangades a distri siniestro, i clar, l'oposició es tira dels cabells, però no es tira dels cabells perquè no li sembli bé, es tira dels cabells perquè és l'oposició i dintre del joc electoral és el paper que hem de fer. Vull dir, en realitat, bueno, i això, aquí tenim el cas d'Iniciativa Els Verds, que ja xerrarem ara, no? Amb el dinosaure de Capitoste dels Mossos d'Esquadra, que ara xerrarem una mica de pues, quin tipus d'ecologisme es practica, no? Amb porres i uniformes. Però bueno, era només el comentari aquest, no? De no caure en l'error d'entrar amb el joc electoralista, les sigles i tal, aquí el rotllo electoral no funciona. És una cortina de fum per seguir-nos mantenint distrets i distretes de, i sobretot distanciades de les que estan tallant aquí el cotarro.
Seguim, seguim. Vols que et faci una pregunta que fa estona que...
Sí, com vulguis.
Mira, escolta'm aquesta lectura.
Va, escolta la lectura.
Vaga de fam en defensa de la universitat pública. Des de fa cert temps, els estudiants estem lluitant en contra l'aplicació del Pla Bolonya. La resposta de les institucions implicades, rectorats, conselleria i ministeri, ha estat sempre la negació del diàleg i la repressió. Aquesta repressió ha pres forma de violència explícita en el cas de les càrregues indiscriminades dels Mossos d'Esquadra el 4 de març a lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, o recentment a la Universitat Pompeu Fabra, donada la tancada simbòlica d'un grup d'estudiants. També s'ha portat la repressió als extrems amb l'expulsió de 6 estudiants per les protestes contra l'aplicació del EEES. Tu saps què vol dir EEES?
Espai Europeu d'Educació Superior.
També 22 sancions públiques a més estudiants mobilitzats i la denúncia presentada contra 15 estudiants que aniran a judici acusats d'uns suposats desordres públics. Contra aquesta manca de diàleg i la repressió soferta, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha iniciat una vaga de fam indefinida per aturar l'aplicació del Pla Bolonya i l'inici d'un procés de diàleg real per construir una universitat pública de qualitat i lliure de pressions empresarials. Aquesta vaga de fam no és la manera que cap estudiant hagués desitjat dur a terme, si s'hagués produït un diàleg real i sincer, i no pas l'actual situació anormal de repressió i criminalització. Perquè encara podem aturar Bolonya, la lluita continua. Llavors hi ha la signatura del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. La pregunta que et faig és, tu estàs d'acord amb aquest plantejament?
Perdoneu-me, tenim una trucada.
Ah, perdona, doncs el
que heu dit abans, després de la llegir l'octaveta ens anem cap a les companyes de la setmana passada que ens informen de la situació a Palestina. Hola, bona nit.
Hola.
Sí, sí, molt baix. A veure, parla.
Hola.
Sí. Hola, hola.
Hola.
Ui, t'escoltem molt malament. A veure.
Hola.
Uf. Bueno, xerra, sisplau.
Eh?
Muy mal, però bueno, hala, hala.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, bien, aquí, intentando hablar bien contigo y irte bien.
Muy bien. Pues a ver, llamamos a un tercera mirada. Estuvimos hablando de Palestina
en el
anterior.
Uy, perdona, pero ¿no tenéis por ahí algún teléfono público, alguna cabina, lo que sea, otro teléfono? Porque se oye un ruido que impide comprender lo que nos dices.
Vale, vamos a llamar a la cabina.
Vale, muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, fallo tècnic, coses de la tecnologia. Pues res, continuem amb la pregunta.
Val, la pregunta és referent
si
a la vaga de fam del Tomàs.
Amb el plantejament aquest.
Amb el plantejament de la vaga de fam.
El plantejament de l'octaveta.
Com ho plantegen? O sigui, el fet de que...
Tot plegat. Jo vull que opinis. Et demano que opinis sobre aquesta octaveta.
Val. Bueno, jo personalment, perquè clar, tinc que contestar com a persona,
sí, vaig estar... Tu sabràs.
Exacte, vaig estar el primer cop que es va plantejar la vaga de fam i jo vaig estar-hi d'acord, o sigui, vaig votar a favor. Tot i que era en un altre context, va ser fa molts mesos, quan ara si m'haguessin demanat un altre cop si hagués assistit a aquesta assemblea, ja no sé si hagués votat a favor. Més que res, perquè no perquè ho trobo malament, sinó perquè ho trobo molt arriscat.
Arriscat.
Arriscat. En la situació en la que estem...
Pots explicar-ho, per què ho consideres arriscat?
Ho considero arriscat perquè potser et pots sonar massa flower power, o com diguis.
No, però... no t'entenc, no sé què vols dir ara.
Vull dir...
Què vols dir això, flower power?
Això.
Vull dir... tens que tenir en compte que hi ha molta gent que ens escolta,
sí,
que no està familiaritzada...
Amb l'argot.
Amb tot això.
Val. Pues,
flower power.
Molt, molt hippie, diríem.
Flower power. Pues això,
sí.
D'acord.
Llavors, m'he perdut. Sí, el que volia dir és que trobo com una manca d'empatia molt gran per part de l'equip rectoral. És a dir...
Manca d'empatia. Perquè tens que tenir en compte que la gent que ens escolta no és tota universitària.
Una manca d'humanitat.
Llavors, tu, manca d'empatia.
Manca d'humanitat, és a dir.
D'acord.
Llavors, una situació normal, jo penso que la vaga de fam és una eina per fer pressió, que pot ser totalment legítima. És molt complicada en quant a la gent que la lleva a terme i conlleva molt de valor des del meu punt de vista.
Valor.
Valor.
Coratge.
Coratge. Coratge i, bueno, i esforç, molt d'esforç. Però en aquest aspecte sempre tu estàs posant en vaga indefinida a expenses d'una resposta que te va donar una altra persona, en aquest cas l'equip rectoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, i després d'haver demanat diàleg, després d'haver fet múltiples accions de pressió i després de tot el tipus de mobilització que ha hagut en la UAB en aquests últims mesos, no hem tingut cap tipus de resposta. No hem tingut cap tipus de reacció humana darrere ni la càrrega dels Mossos al 4 de març de l'any passat, ni a les mobilitzacions que ha hagut
ara darrere. De l'any passat, estem dient?
Sí, just ara, ha fet un any.
Però és que aquí, tal com ho expliquen, jo estava entenent que es referia al 4 de març d'aquest any.
Pues no, ara que s'ha complert un any.
Ho veus el que et vull dir?
Sí, sí.
Les persones que han fet aquesta octaveta no pensen prou en la gent del carrer. Jo mateix, que no em considero massa desinformat, jo m'he deixat enganyar en principi. No sé, cony, el 4, jo anava fent memòria el 4 de març, si no recordo.
Però clar, el 4 de març, no sé què.
Estàs parlant d'any passat.
L'any passat, clar. En aquest aspecte potser ha hagut un problema per part dels companys perquè tota aquesta informació i perquè tot el context que hi ha al voltant del Tomàs arribi a la gent del carrer.
Al voltant de?
Del Tomàs. El Tomàs és el company. És a dir, tota la lluita...
El Tomàs.
Tomàs, sí.
Qui és el Tomàs?
Tomàs és la persona que està en vaga de fam.
Val, però ho heu d'explicar. Jo no sé qui és el Tomàs.
Val,
i els que ens escolten encara menys.
Val, demano disculpes.
No, tens que demanar disculpes.
Però
no?
És que se'm passa, de veritat. El Tomàs és un company que, bueno, forma part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i va iniciar la vaga de fam, de la qual surt l'actualitat que acabem de llegir. Bueno, el que trobo és que per part del seu col·lectiu de respald ha faltat una manca d'informació per a connectar.
Ha faltat una manca d'informació, no es diu.
Ha faltat, ha hagut una manca d'informació.
Exacte. O ha faltat informació.
Informació. Ha hagut una manca d'informació per a com establir un nexe entre el Tomàs i la lluita que està llevant. De forma que ara hi ha molta gent que forma part del moviment estudiantil, que no sap en la situació que es troba el Tomàs, que no sap per què lluita el Tomàs.
Això és terrible.
Això és
terrible. Des de quan està en vaga de fam?
Fa 28 dies.
28 dies.
No m'equivoco.
Això és terrible. És a dir, que jo no em considero massa desinformat. I jo no sabia que el Tomàs està en vaga de fam fa un mes.
Però fixa't que jo sóc del moviment estudiantil i no t'has dit exactament els dies en què lleva. Comença per aquí.
És terrible, entens?
Això. Llavors, per això...
On queda l'esforç d'aquest home? Tancat entre quatre... On està aquest home?
En l'edifici d'estudiants que hi ha a l'Autònoma. Hi ha un edifici en la plaça Cívica. Llavors, des d'un principi se li va cedir com una sala on hi té pues, la seva televisió, internet i tot això. I està ahí tancat. És que està tancat i hi ha gent que passa cada dia per la plaça Cívica, cada dia, i no s'entera perquè veus mil pancartes, però estàs acostumat a veure mil pancartes cada dia.
Això és claríssim, això que està dient ara és tan clar tan clar.
Clar, llavors passa que Tomàs està fent una vaga de fam duríssima i la gent no té ni idea, ni idea. I veient que no va haver ningú tipus de resposta per part de l'equip rectoral.
Ui, mentre la gent segueixi sense tindre una idea, encara menys, saps què vull dir?
Per això, si, on està la pressió també necessària?
Clar.
Això és brutal. És brutal.
Hola.
És al·lucinant. I aquí és on jo he dit també que ho trobava arriscat. Si tu no...
Ara sí que t'entén, ara sí que t'entén.
Clar, clar.
Sí, sí.
Perquè has de tenir les eines necessàries si vas a preparar alguna cosa així.
Però aquí per què no ho diuen això? Per què no s'explica aquí que hi ha un noi que es diu Tomàs, que està a l'edifici dels estudiants de la plaça cívica? És que jo, la idea que em feia és que algú està proposant... Ah, perdona, hi ha una trucada.
Sí, sí, només volia dir que podem aparcar el tema
una
vegada i passem la trucada, ens anem lluny d'aquí. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, molt bé.
¿Mejor ahora?
Sí, perfecto.
Muy bien.
Bueno, pues... Cuenta.
Llamábamos para denunciar que el viernes pasado, en el pueblo de Nilín, en la Cisjordania ocupada, que durante una manifestación pacífica contra el muro de la apartheid que está construyéndose en ese pueblo ahora mismo, desde mayo, y ya está casi terminando, pues hirieron, el ejército israelí hirió de gravedad a un compañero, a un joven norteamericano de 38 años, se llama Tristan Anderson, le disparó una canasta nueva de gas lacrimógeno directamente a la cabeza, a 30 metros de distancia, la canasta le penetró frente y bueno, fue hospitalizado después de que la ambulancia fuera parada durante 10 minutos en el checkpoint de la salida del puesto de control.
Escolta, un moment, una canasta, ¿qué vols dir, una canasta?
Una canasta de gas lacrimógeno nueva.
¿Qué es una canasta?
Es como una especie de proyectil.
Vale.
Es un nuevo proyectil que están utilizando desde los ataques a Gaza.
Vale.
Este nuevo proyectil tiene una forma aerodinámica, mide unos 15 centímetros y de diámetro tiene 5.
Muy bien, sí.
Y pesa unos 200 gramos y puede volar hasta medio kilómetro.
Vale.
La dispararon a 30 metros de distancia desde la altura de una colina pequeñita. Ellos estaban abajo. No estaban, de hecho, no había todavía empezado la manifestación, era dentro del pueblo donde estaban ellos, al lado de la plaza principal. Y a Ganasta, bueno, le penetró la frente, lo hospitalizaron con daños en el cerebro provocados por los huesos, ¿no?, del cráneo, que se le incrustaron en el lóbulo frontal.
Claro.
Tristán ha perdido un ojo, está ahora mismo hospitalizado y le han tenido que extirpar la parte derecha del lóbulo frontal.
Claro. Joder.
Entonces, queríamos denunciarlo y queríamos también informar que la semana que viene, después del fin de semana, habrá algún tipo de acción, concentración para denunciar la y pedir responsabilidades no solamente a los gobiernos por todo lo que se está llevando a cabo en la represión y la opresión del pueblo palestino, sino también por todas las personas y ciudadanos de diferentes gobiernos que están allí apoyando la defensa de derechos humanos y que están totalmente desprotegidos, que llevan años siendo heridos y asesinados, como es el caso de Rachel Corrie, que asesinada en Gaza. Rachel Corrie fue asesinada en
Rachel.
Un bulldozer le pasó por encima cuando estaba intentando prevenir la demolición de la casa en Gaza.
Vale.
El día 16 hizo 4 años, creo. Y Tom, no me acuerdo el apellido, también fue asesinado en Gaza al intentar salvar a unos niños de una línea de fuego. Bueno, muchos internacionales han sido y están siendo heridos. La violencia en Yemen está siendo exponencialmente mayor. Y ahora pues ha pasado esto con este compañero y queremos pedir responsabilidades y hacer una carta de cosas que vamos a denunciar y a pedir.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Las autoridades norteamericanas qué dicen de eso?
Pues las autoridades norteamericanas, de momento, todavía no se han posicionado tampoco han reprimido ningún tipo de manifestaciones y de concentraciones que se están haciendo allí, y una
parte
de denuncia
allí
en California, en California. Vale. También en Londres y también aquí queremos organizar algo al paso del fin de semana. Pero hay que decir que, por ejemplo, cuando el asesinato de Rachel Corrie, Israel, con el visto bueno de Estados Unidos, bloqueó una querella que querían presentar la familia para llevar a juicio por homicidio al ejército, a los puestos de defensa israelíes.
Está claro, está claro. Segundo contestado, está claro. Sí.
Claro.
Yo te iba a hacer el comentario, si te acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada. Que aquí es donde se ve claramente el juego entre estados, ¿no? Del que hablábamos la semana pasada. Cuando el tema de la nacionalidad importa un pimiento, no importa un pimiento, mejor dicho, y entonces ya las familias o la gente solidaria ya tiene que emprender otros caminos, ¿no? Porque la manifestación o las acciones que estáis proponiendo serían para sensibilizar a la opinión pública, para hacer presión a las autoridades. ¿Qué tenéis pensado en este sentido? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Pues, a ver, hay unas plataformas como la Chacha Indias en Palestina, uh-huh, la Tierra y demás, o de Pau, sí, que quieren hacer una acción, una concentración, una manifestación conjunta para el día 30, que es el Día de la Tierra, pero hay un grupo de personas que queremos hacer algo ya, aprovechando también que en diferentes puntos de diferentes países se está haciendo, movilizando este tipo de denuncia por la inseguridad y la falta de protección que también sufren los internacionales. Entonces estábamos pensando organizar una concentración con encolada empapelar y llevar carteles con la desmintiendo el que ha ido a problema en Patristán y que han matado también a cuatro niños en ese pueblo, hacer a lo mejor una sentada con velas, montar a lo mejor un circuito con el que con un megáfono vamos a ir denunciando, vamos a en un manifiesto la carta de denuncia también norteamericana con los que tenemos compañeros de allá, incluso a lo mejor algún montaje de sonido para sensibilizar a la gente, sabes, que llame la atención que no está nada madurado, pero bueno, tenemos este mail que es acciopal@yahoo.com, que cualquier propuesta o cualquier persona que se quiera unir en unos días puede contactarnos para saber cómo lo vamos a hacer.
Muy bien, de todo.
Y también aprovechar para decirles que hoy hemos tenido una charla también sobre la situación en Palestina, la que vivo allí, en el Ateneo del Casco Antique, y que el día 1, 3 y 8 tenemos más charlas de este tipo, respectivamente el día 1 en Cambies, el día 3 en La Revoltosa y el día 8 en el Antique Teatre.
Muy bien. Vale, pues sobre lo de las acciones y movilización, pues os agradeceríamos que nos mantuvierais informadas, ¿vale?
De acuerdo, cuando tengamos cada día y tipo de acción o de concentración y qué se va a hacer, pues lo anunciamos, os informamos.
Vale, y yo avanzo una cosa. Sobre las charlas, ¿los horarios aproximados?
Sí, mira, el día 1 de abril, que es en Cambies, es a las 7 de la tarde. Vale. El día 3 de abril, que es en La Revoltosa, es a las 8.
Vale.
Y el día 8, a las 8 en el TIC Teatre, que tendremos ahí en la terraza una proyección de vídeos y de pase fotos y un círculo de charla.
Muy bien. Pues tú tenías una pregunta,
Francisco. ¿Tú conoces la Radio 1, el municipio de Torelló?
Ya lo sé, Francesc, pero estábamos en una asamblea en ese momento y no teníamos un pie encima, nos tuvimos loca para localizarlo y no pudimos.
Bueno.
Entonces vamos a participar el lunes que viene.
Perfecto, ya estarán preparados.
De acuerdo.
Vale. Salud.
Bueno, vale. Pues ánimo, sí, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Vale.
A pasar.
Vale. Salud.
Molt bé. Veieu l'important que és donar la informació correcta? O sigui, si tu dius per la ràdio que les autoritats... És que no ho ha dit, ho he dit jo. Jo he preguntat per les autoritats nord-americanes, què diuen? I ell em contesta, diu, de moment no estan reprimint les manifestacions que s'hacen allí. Si tu no dius on és allí... Allí és Califòrnia.
Clar,
és i està molt clar el que està passant llavors. Però si tu no dius de què parles, és impossible que la gent t'entengui. I aquesta octaveta, doncs li passa igual.
amb això del 4 de març, i li passa igual amb això del Tomàs. Jo, quan he llegit l'autobeta, que ha sigut aquest migdia als voltants de les 3, a passa Sant Jaume, les estaven tirant, estava la policia que no es podia donar un pas, feia por, passava a plaça, recollir l'autobeta de terra era un acte heroic, perquè la policia... Bueno, és que si jo hem de tenir 61 anys, en tinc 20, quan he recollit l'autobeta em foten una patada al cap. Estic segur, perquè he vist com em miraven. Bueno, doncs, he agafat l'autobeta de terra, me l'he llegit, i la meva idea és que s'està proposant fer una vaga de fam. Però que no hi ha ningú en vaga de fam, és una proposta. El que jo he entès, aquesta autobeta que he llegit.
Sí, 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 és un complet error en aquest aspecte. És que era el que comentava abans, si tu vas iniciar una acció com aquesta, has de tenir les eines necessàries.
Clar.
Sobretot una informació de què vas a fer, és a dir, no, el Tomàs ha tingut un entrenament anterior, abans de posar-se en vaga de fam, amb una persona que li ha explicat, ha fet una dieta especial, sí, però de què serveix? Si ara es dona aquesta situació.
M'has recordat una cosa i faré servir una mica un joc de paraules. Està molt bé que hi hagi tingut un entrenament, està claríssim que és necessari. El cas del Madeu Casellas ens ho demostra, 70 i escaig dies en vaga de fam. Però el joc de paraules, l'entrenament també el necessita la gent que està fent suport. Quan una persona presa ens diu que es vol posar en vaga de fam, pues s'ha d'intentar coordinar, com en el cas de l'Amadeu, que hi hagi un grup de suport al carrer, gent lluitant, pendent de com està el pati, que la gent hi hagi denúncia pública, la gent no ho sàpiga, que la gent estigui informada. Si això falla, la persona presa es pot morir tranquil·lament. I en aquest cas estem parlant del mateix, dona igual la presó, l'edifici que faci de presó, aquest xaval està a la universitat, però la gent passa per allà sin pena ni glòria, no?
Inclús es va donar el cas de que no deixaven entrar els pares.
Hòstia.
Sí, va haver un error de que havien certes persones apuntades i tal, i es va donar i va ser un escàndol, perquè realment aquí és on se dona la situació de la pregunta de què està fent aquest noi allà dins en aquesta situació. Ara se van desplegar en les dues manis multitudinàries que ha hagut, tant la de la contra Bologna, que es coneix així, tant com avui la de la LEC, que és com Bologna però per als instituts, s'han desplegat dues pancartes gegants on diu el Tomàs lleva tants dies en vaga de fam. Però clar, si avui en la mani dels instituts, que són tots nanos, que bueno, pues més o menys de la LOU tampoc tindran molta idea, i es desplegues una pancarta que diu 28 dies està en vaga de fam, sí, per la moratòria. Jo imagino que alguns se preguntaran, què és la moratòria?
Per la moratòria?
Sí.
Vaga de fam per la moratòria. Això ho hauríem d'explicar també.
El Tomàs el que demana és una moratòria, que és un espai on se detín l'aplicació.
Un espai de temps.
De temps.
De temps.
Clar, on se detín, està ben dit en català.
Ah, s'entens.
On se detín l'aplicació i el que es proposa és que s'obri un debat real en aquest temps. És a dir, el Tomàs està demanant això, no està demanant la derogació immediata de la
LOU.
Dins del CAP ha sigut realista i vaig a demanar una moratòria. Però ni això. Sí, però això dic que és molt arriscat. Sobretot si no hi ha un entrenament previ per part del col·lectiu que el va suportar, si li va donar suport, i també enfront a veure com el que ha estat disposat a seguir l'equip electoral. I hem vist que té una posició molt ferma. I aquí és on jo trobo que ha sigut arriscat. Ara l'únic que ens queda és com donar-li suport.
Però per internet, per exemple, no ha sortit la vaga de fam del Tomàs per internet?
Ui, sí, sí, inclús hi ha com un diari on ell explica...
Però per entrar al diari tens que marcar... Aquí hi ha una pàgina, hi ha un blog que diu, no sé què, diu HTTP, 2.2/ vaga de fam per la universitat pública, .wordpress.com/. Deu ser aquesta?
Sí, és aquesta.
Ja, però aquí s'hauria d'explicar, no?, que es tracta del Tomàs, que si tu cliques aquí...
Pots trobar pues, això...
Ja és alguna cosa, això ja és alguna cosa, que hi hagi aquest bloc aquí.
Sí, és important també. Clar. A nivell de difusió és del que més avanços ha permetit fer.
Però a Indy Media, per exemple, ha sortit alguna cosa?
A Indy Media, que jo tingui coneixement, no. No. Però podria estar precisament...
Indy Media és el que mira tota persona xafardera del moviment alternatiu, tothom entra a Indy Media i diu la seva i s'insulten els uns dels altres. Llavors, si no surt el Tomàs a Indy Media, on sortirà?
Sí, que no sabem, a mi ha sortit i no ho he vist jo personalment.
No, no, no pot ser. Tu tampoc no em sembla que estiguis gaire desinformada.
No.
Ah, i si tu no saps, és que no ha sortit a Indy Media. És així.
Jo anava a dir que són aquesta mena de coses les que, vull dir, estic d'acord amb tal com tu planteges la postura teva de dir, hòstia, no ho veig amb bons ulls o no ho veig clar del tot per el risc que comporta. I no estic d'acord quan tu dius que tenint davant el rectorat i veient la seva posició ferma i tal, aquí és on jo començo a discrepar, però només m'explico, o sigui, per una senzilla raó. Quan tu dus a terme una acció d'aquesta mena, tu, o sigui, no pots, en la meva opinió, valorar si la dus a terme o el risc en funció de qui tens al davant, l'has de valorar en funció de les teves forces. Tu saps que qui tens al davant és el teu enemic, està clar. Vull dir, en aquest sentit, per una qüestió pura estratègicament parlant, vale? Qui tens al davant és el teu enemic. Està clar que el rectorat està fent el seu paper d'acord amb el seu passat històric dintre del context de l'estat en el que vivim. Llavors, no és arriscat perquè el rectorat sigui ferma, és arriscat perquè nosaltres no ens hem preparat per anar fins al final. Si nosaltres ens preparem per anar fins al final, el rectorat serà tot el ferma que vulguis, però un dia d'aquests o lamentarem la mort d'un company i seran responsables perquè portarem mesos assenyalant-los amb el dit i ho sabrà tothom, o hauran de baixar del burro. Saps? Aquí és on jo discrepo.
Sí, totalment d'acord. Jo ho trobo, és això, no és el mateix exposar-te una vaga de fam, com per exemple és molt l'estil que hi ha a Polònia, que es fan moltes vagues de fam i així...
On has dit? A Polònia?
A Polònia.
Sí. Vagues de fam, qui les fa?
Pues els moviments socials és simplement com una forma de fer, tot i que en la societat francesa les vagues i tot això tenen molt de seguiment perquè bueno, hi ha tota una cultura darrere, hi ha tota una història. Aquí, per exemple, en l'exemple de Polònia, que jo els companys que m'han explicat he pogut veure que com que socialment és el mateix, no tenen tant de suport, no hi ha tant com esperit social de protesta, per dir-ho en paraules molt senzilles. Sí que els companys de Polònia m'explicaven, doncs mira, els moviments socials han donat diversos cops aquesta... comentàvem com la curiositat de que en panorames socials pareguts es plantegessin aquest tipus de formes de fer, com és la vaga de fan, i deien, no, doncs mira, aquí en Polònia sí que potser, no li vaig preguntar, però em van dir que s'havien fet com quatre vagues de fam, així, per diferents motius.
Els últims anys.
Sí, en aquests últims anys. I llavors a mi em va parecer força curiós, perquè vaig dir, bueno, realment ja no serà tant l'objectiu, perquè imagino que aquestes persones no s'hauran posat petits objectius, sinó grans objectius, sinó realment és una forma, un plantejament que has de tenir molt clar a l'hora de llevar a cop. Però en aquest aspecte sí que m'és molt fàcil pensar que si l'objectiu és algú que els agents als que tu pressiones no li és difícil de donar-te, tu corres menys risc per així. Això és algú que jo he valorat i m'ha sabut greu, perquè si fos algú més senzill digués, no estàs tan en perill, però aquí jo veig molt, molt en perill el Tomàs.
Tot això de Polònia, t'ho han explicat estudiants?
M'ho han explicat estudiants.
Que són d'allà, de Varsovia o de per allà.
Exacte.
I ara estan estudiant aquí a Barcelona.
I ara estan, sí, bueno, una va ser una persona que vaig conèixer a Marsella i està en el moviment gai lesbic d'allà.
De Polònia.
De Polònia. que allí.
No de Marsella, de Polònia.
No, no, de Polònia, per supost. Jo vaig conèixer aquesta persona de Marsella, però m'explicava que a Polònia pues, hi ha un moviment antirepressiu molt fort. Perquè precisament hi ha una repressió grandíssima, encara s'envien càrregues senceres a les manifestacions.
Càrregues?
Càrregues policials, vull dir, senceres i sense ningú tipus de tapujo.
Senceres? Què és una càrrega policial sencera? O tu potser és que ho saps, però jo ara mateix no sé què vol dir, càrrega policial sencera.
Jo m'imagino el que hem vist a les imatges d'ahir, no?
Per exemple. Exacte, o sigui, contundents, per així dir-ho.
Salvatge, diguem.
Salvatge, sí.
Una càrrega policial salvatge. És que jo trobo que hem de dir-li les coses pel seu nom.
Estic d'acord, però bueno, de vegades també fins que no trobem la paraula adequada.
Sembla
ser conscient que és necessari.
Completa, o sigui, és una càrrega policial completa, salvatge.
Completa.
Completa, sencera.
Sencera.
Vale, d'acord.
Sí.
I això es fa, la policia de Polònia ho fa molt.
Sobretot en el moviment que es diu LGTB, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, hi ha càrregues molt dures, molt dures, amb molts ferits. Llavors m'explicava això, lo de les vagues de fam, que a mi em va sobtar molt i que res, simplement vaig establir el lligam amb lo del Tomàs, perquè jo personalment és la primera vaga de fam que he vist així de prop. Ningú moviment en el que havia estat ho havia fet abans.
Aquí a Barcelona, vols dir?
Aquí a Barcelona. I res.
Aquest és per mi un altre problema. Sentim una persona molt jove que fa 3 o 4 anys que està per Barcelona que m'està dient que és la primera vegada que a Barcelona ha tingut ocasió de viure de prop una vaga de fam. Jo ara estic pensant en els presos del 4 de febrer, per exemple.
Per exemple,
quan fa d'això? No fa 3 anys? O...
No.
Vale, llavors, el que vull dir és que no hi ha la comunicació que hauria d'haver entre nosaltres.
Yeah.
El que nosaltres vull dir, jo sóc de la colla que vaig viure molt a prop la vaga de fam de la mare d'un dels presos del 4 de febrer.
Uh-huh.
I la meva colla d'aquella època no va ser capaç d'arribar on hi havia aquesta persona jove que avui m'està dient que no té notícies d'aquella vaga de fam.
Uh-huh.
I aquella vaga de fam es feia al Casal de la Solidaritat, al carrer Vista Alegre.
Uh-huh.
I el fill de la senyora que estava en vaga de fam és un estudiant que estava en aquella època matriculat a la Facultat d'Història, la que està al costat del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Correcte.
Era un universitari. Ella és una universitària i m'està dient que no ha tingut notícia d'això. Jo crec que cal esforçar-se més.
Algú passa.
Cal esforçar-se més.
És necessari.
I nosaltres moltes vegades parlem de la memòria històrica o de l'amnèsia històrica com el mal, no? I realment quan veus coses així, no? Constates que en un plaç de 2-3 anys coses d'aquestes passen a l'oblit. Òbviament jo no sóc una enciclopèdia andante ni un almanaque ni res d'això, no? Quan vius les coses en primera persona doncs te n'en recordes i quan surt el tema les xerres i en funció del moment, de l'ambient, està clar. Però clar, ara hem establert una relació prou directa. Pocs anys, vaga de fam i una persona universitària a cada puesto, en cada moment. Una que estava dins de la presó acusada d'unes coses i una altra que està en una universitat defensant una sèrie de coses també, no? Clar, llavors ja la cosa és més directa, no? És quan ens més notori, no?
Sí, he anat a remuntar-me fa 3 o 4 anys, però si hem de parlar d'una vaga de fam, podem parlar de la Mareu Caselles,
sí,
que estem parlant de fa 6 mesos.
Sí, a l'estiu.
Aquí tens una persona jove, que de Barcelona, que està vivint aquí, que no tenia notícies de la vaga de fam de la Mareu Caselles, que vam fer una roda de premsa a la porta de la Generalitat, a plaça Sant Jaume. Doncs no acaba de funcionar la comunicació entre nosaltres. No acaba.
Està clar.
Aquí cal esforçar-se més. I tinc una pregunta.
Avanti.
Per tu. Si jo no hagués llegit aquesta octaveta, tu ens hauries explicat que hi ha un noi que es diu Tomàs que està en vaga de fam a l'edifici d'estudiants de la plaça cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra?
No, sí, possiblement.
Li agraeixo la sinceritat, sents, Òscar? Li agraeixo la sinceritat.
Ja té.
No ens ho hauria explicat. Per què? Bueno, avui hi ha hagut una càrrega, ahir va una altra càrrega. ha sortit per tot arreu.
Jo vull fer servir una paraula. Servir la paraula empatia, i el Francesc ha demanat que aclaríssim el significat d'aquesta paraula. Jo penso que de vegades el que ens passa és això, que empatitzem massa amb la ignorància. Si jo no sé, jo no et preguntaré sobre això. I potser tu ho saps, tu dones importància o molt valor a el que jo vull saber, però clar, jo sé en funció del que sé.
Clar.
O sigui, clar. Demanaré en funció del que sé, no? I aquí és on ens hem d'avançar una mica, no? De vegades aquesta empatia pot jugar-nos males passades, no?
És que això que estem parlant ara, hi ha persones del Ministeri de l'Interior i de la Conselleria de Governació que estan molt ben pagades per estudiar com han de manipular aquesta ignorància.
Hombre, els ADNs i metros i 20 minuts i no sé què d'aquests són autèntics manuals per una persona mitjanament desperta de com
jo aquí trobo el problema realment. Jo, per exemple, sí que hagués mencionat segurament el nom de Tomàs, hagués dit que tenim un company en vaga de fam, però jo, per exemple, hagués donat de per fet que tota la resta d'informació ja la tindria la gent.
Clar.
Ja tindria l'accés, entens? Llavors jo hagués quedat super tranquil·la en el fet de dir un nom de pila i el fet de la vaga de fam i el deixar que la gent ho faci. Aquí és on jo realment faig el meu culpa.
No és un problema.
Sí, això, mira, precisament en una ràdio lliure i en la Universitat Autònoma va estar una vegada en unes jornades que se'ns va convidar per participar, i era un dels temes que li explicàvem a la gent, no? La importància que té un mitjà de comunicació, no? I més lliure, vale? Que ningú t'obliga a expressar-te de ninguna manera, però és molt important que tu intentis esforçar-te per fer arribar a la gent la informació correcta, no? Si tu comences a parlar com si estiguessis sol o sola, no? Pues clar, és un monòleg i t'entendrà qui no. Això és un problema, no? I llavors està guai, no? Això d'haver fet conscient aquest punt, no? Home, ja...
Què ho digues?
No, pues digues tu.
Tinc una altra pregunta per tu. Avui he rebut un missatge per internet. Hi ha un professor de música d'aquest grupet que han guanyat el pleit contra l'Ajuntament de Badalona, que ens hem anat relacionant molt entre abogat i treballador de la música, i hem establert una confiança suficient com perquè avui m'enviï aquest mail el professor de música. Em diu: ¿a quién agreden los estudiantes? Cataluña me duele en el alma. ¿Cómo tanta represión en un gobierno democrático y de izquierdas? El chiquito del jersey verde es pacifista, muy buen estudiante, altas notas, le conozco. Al menos si lo difundimos, no lo podrán tapar. La pregunta es, ¿tú coneixes el chiquito de jersey verde?
Gabo.
¿Vos explicar qui és?
Sí, Gabo és un estudiant de matemàtiques de la Universitat Central. Ha sigut company nostre aquests mesos que hem estat convivint al rectorat, i em fa gràcia precisament que digui això, perquè a les assemblees que vam poder tenir ell es caracteritzava perquè precisament tenia un aspecte molt, molt pacifista, que no per això no vol dir que no armés bronca, sinó molt tranquil, molt de mirem els Mossos, que són persones, que hi ha que tenir-lo en compte, que tot el contrari, no era com el que ens donava una mica de pau a la resta. Llavors, quan nosaltres vam veure la càrrega, vam dir, és que precisament han anat a agafar a l'última persona que havien d'agafar en aquest aspecte.
És així.
Això és el que té la repressió i la violència policial i, bueno, o sigui que sé, l'Estat.
Però fa molta ràbia perquè luego els periòdics això no ho diuen. Els periòdics no han fet assemblees amb ell. I la gent que llegeix els periòdics tampoc. Llavors, l'únic que surt és les persones que tenen això i una cadira volant. I clar, la gent diu, segur que ell va tirar la cadira volant.
Clar.
És que segur, en aquest aspecte, és la carència que tenim, no? Una mica, de si realment mereix més la pena donar millors informacions que no donar-hi, perquè de vegades quasi...
No ho entenc, això que estàs
dient. És a dir, jo prefereixo, avui, per exemple, mirant les imatges d'això, que sortia el Gabo, que realment li o sigui, estaven tenint una repressió brutal amb ell, i luego sortia la cadira por ahí, volant, jo deia, realment mereix la pena que per aquesta surti als mitjans, surti això, o mereix la pena que això no hagués sortit? Aquesta és una pregunta que personal que jo em faig, eh?
Oh, però és que no depèn de tu.
No, no, clar, però és una reflexió...
No depèn de tu que surti el que diu o que surti una altra cosa. Aquestes són ells. És la policia el que diu que va sortir i el que no.
Exacte. Aquest és un debat que tenim intern i que és molt, jo penso molt enriquidor, que és el fet de fins a quin punt ens anem a condicionar com a moviment front als mitjans, pels mitjans.
No ho entenc, això.
És a dir, permet-me que em expliqui. És a dir, els mitjans no van a dir-te el que vols escoltar. Per molt que vagis a les manifestacions de traje i corbata, no van a dir-te el que vols escoltar. Fins a quin punt nosaltres anem a modificar la nostra imatge, anem a forçar el nostre moviment a ser d'una determinada manera, a complir uns estereotips, per a que la premsa digui el que volem escoltar. Sí, llavors és una pregunta molt sincera que es fem. Realment la premsa dirà el que volem escoltar algun dia?
No.
Clar. Aquí ha sigut molt important arribar a aquest punt i que tothom vegi aquest punt,
sí, sí,
perquè si no comencen les confrontacions internes de, és que tu has obert una cervesa quan la càmera estava al costat. Sí, val, potser he obert una cervesa quan la càmera estava al costat, però si jo no hagués obert la cervesa, la notícia hagués sigut diferent?
No.
T'hagués emplenat de roses?
No.
No, no hagués dit res bo de tu perquè jo obri o tanqui la cervesa.
No.
Això és important, és molt important que la gent vegi, que personalment jo és algo que tampoc veia, que era molt com cuidar la imatge, no? En una societat d'imatge s'ha de cuidar la imatge del moviment. Aquest discurs està dins del moviment estudiantil.
No, ja, ja.
Llavors s'ha de tenir molt en compte.
Jo penso que estem parlant de lo mateix que quan parlàvem dels partits polítics. És la mateixa connexió. No cal entrar en aquest joc perquè el que faràs és perdre temps, energies i no avançar. Llavors amb la premsa tres quarts de lo mateix. Has de tenir clar, molt clar, quin és el paper de la premsa dins d'aquest estat, en qualsevol estat, vull dir, o sigui, per qui està pagat, és com una mica la mateixa, el mateix principi d'això de Bolònia, no? Per què no? Pues perquè els retalls de capital que fins ara venien per part dels fons de l'estat, o sigui, diners públics, començaran a venir de capital privat, i ja sabem que el capital privat no dona res a canvi de res. Llavors què passarà? Que les seves exigències acabaran convertint les universitats en campixa i amb vés a saber què, jo què sé, pues, probablement només aproximat amb una acadèmia de Mossos d'Esquadra, però com format universitari, vull dir, l'homotomitzar el personal, pues, la premsa aquí la paga, la mateixa gent, pues, ja està, jo vull dir, per exemple, amb el francès tenim un tema, no? Una diferència. Jo no acostumo a llegir premsa del dia, encara que avui l'he llegit expressament després de donar-me la volta per allà al centre, he agafat i llegit, he volgut llegir, estic d'acord amb tot el que tu has explicat. La premsa ha informat d'aquesta manera, i és veritat. I jo prefereixo escoltar-te tu i que tu m'expliquis que no quedar-me amb el que he llegit a la premsa.
Exacte.
Però normalment jo no llegeixo la premsa del dia, ni veig la televisió del dia, ni escolto la ràdio del dia, m'entero de les coses de primera mà o quan me n'entero. I el Francesc em diu, jo no surto de casa sense haver llegit el diari o haver escoltat el butlletí de ràdio.
La ràdio. Sí, sí.
Vale.
No, però també és veritat que dormo moltes vegades per aquí al barri gòtic i és que em puc trobar sortir al carrer i que em passi per sobre una furgoneta. No, és que va així, aquí al barri gòtic va així això. Has d'anar al tanto, sortir al carrer. És que estan allà i cada carrer té càmeres i cada carrer té policies. Jo poso la ràdio i veig, i sobretot escolto si sento l'helicòpter.
També.
És una tortura això de l'helicòpter.
És
una tortura psicològica.
El tinc fins en els sons.
És una tortura psicològica l'helicòpter, aquí el barri gòtic.
Sí, sí.
Això va així.
Diguem el moscardó, no l'abejorro, així, relativament, amb tot el respecte per aquests insectes, perquè és...
Però és que això està estudiat també. Els MUF de Filadèlfia, una organització revolucionària nord-americana, a la que pertany el Mumia Abu Jamal, que és un periodista afroamericà que està condemnat a mort acusat de matar un policia blanc. Tu això ho sabies?
crec que no.
Bueno, és un altre motiu d'alarma. Estem parlant del cas Mumia Bujamal des de l'any 95 aquí a Barcelona, i no hem arribat on teníem que arribar. Però bé, el que volia dir és que l'organització MUF ens han explicat ja fa anys que de tant en tant se'ls posa l'helicòpter a sobre la casa a 8 o 10 metres del terrat i s'estan allà mitja hora, una hora. Algun dia tindran un disgust, perquè aquests helicòpters a la que se'ls para el motor cauen com una pedra. Doncs es posen allà només com aparcats perquè a sota pateixin el soroll, la molèstia aquesta, la vigilància contínua,
l'estrès psicològic,
l'estrès psicològic. I això és el que estan fent aquí també, i d'això
és que hi ha de tot. És com bueno, si em permeteu, quan em va fer molta gràcia quan van entrar a les 5:30 ja al rectorat, el fet de que entressin a les 5:30 em va recordar molt. Hi ha un vídeo que es diu la doctrina del xoc, de Naomi Klein, que Naomi Klein és una escritora que parla, bueno, pues com el capitalisme s'infunda en les societats després de, bueno, grans catàstrofes o moments de xoc social realment, i va fer un vídeo que a mi m'agradava molt. Abans de viure aquesta situació ha sigut molt graciós, i deia que per a tornar a sugestionar-los als subjectes era precís despertar-los enmig de la nit amb molt de soroll, i luego posar-los individualment, que, o sigui, allunyar-los dels seus companys i que no es comuniquessin entre ells. I em va fer molta gràcia perquè en el moment que estava veient el vídeo ja era com surrealista, i l'altre dia quan estava a la central i em van aixecar cridant els Mossos, i luego els Mossos cridant: tens dos minuts per agafar tot el que tinguis. Quan tu lleves vivint d'allí mesos, és impossible que en dos minuts agafis res. Comences a tremolar ja, per molt que hagis dissenyat durant hores una estratègia, no serveix de res, perquè en aquell moment no saps on estàs, no saps què està passant. I em va fer molta gràcia que just després d'això ens impedim trucar per telèfon, ens impedim tenir qualsevol tipus de contacte.
És impressionant, no?
I llavors ens vam aglutinar tots, i cada cop que ens anàvem separant ens anàvem posant individualment i no et deixàvem parlar amb el company que tenies al costat. Això és molt important, perquè si tu parles amb el company, pel molt nerviós que estiguis, això baixa.
Claro.
Però si t'ho impedeixen, acabes generant un estrès psicològic que te fa que en aquell moment tu estiguis disposada a fer el que et mani.
Sí.
I a no cridar si fa falta, si et fiquen una putada. Per què? Perquè estàs en un estat de xoc. Sí, sí. I em va saber molt greu el veure-ho tan clar.
Pues que això fa molts anys que és així, que ho tenen estudiat.
Sí.
Jo ara estava pensant en la fira de teatre al carrer del municipi de Tàrrega, a les comarques de Lleida. En 1991 varen voler fer un assaig general sobre com farien el control de masses a les Olimpiades de 1992, perquè es veien venir que a Barcelona hi hauria molta gent i que part d'aquesta gent podria aprofitar la circumstància per reivindicar. I llavors van utilitzar els xavals, que eren tots gent jove, que anaven a Tàrrega a participar en la fira de teatre al carrer, per fer-los servir de conillets d'Índies. Hi ha una trucada?
Tenim una trucada, algú que s'està escoltant i ens vol explicar alguna cosa. Hola?
Sí.
Hola, bona nit.
Mira que, bueno, m'he incorporat una mica tard al programa, però com que estic parlant de un tema de les mobilitzacions contra el Cala Bologna.
Sí.
Volia fer un comentari, una pregunta.
Vale, perdona un segon. Tu tens una parell de ràdio a prop teu?
Sí.
Hauries de baixar el volum, sisplau.
Ah, vale.
Si no se'ns recopla, vale? Vale.
Ok.
Perfecte. Doncs pregunta, endavant.
Pues mira, ara que està seguint les notícies que donaven per Radio Catalunya i tal, així ahir i abans d'ahir, no?
Sí.
I bueno, va sortir un noi parlant que després del desenvolupament de la Universitat Central. I bueno, deia que més, diguem, radicals,
sí.
i que ara ja no tindrien arguments per frenar aquesta gent i que passés a l'acció.
Uh-huh.
I, bueno, em vaig quedar una mica sorprès de com es va expressar aquesta persona, en el sentit d'això, de com suposadament ells, no sé si era representant de l'assemblea que hi havia allà dintre,
uh-huh.
com, bueno, jugava aquest paper de frenar els sectors més radicals. No.
Ja, però no acabo d'entendre. Aquest noi, el que deia en la notícia, era...
Bueno, van fer unes declaracions i aquest noi deia que fins a aquell moment aquesta assemblea que havia apostat el diàleg amb el rector,
uh-huh.
Havia frenat els sectors més radicals. Estudiants,
sí.
I que arrel d'aquest desallotjament totalment injustificat, doncs no tindrien més arguments per frenar que aquests grups més radicalitzats passessin a l'acció.
Sí.
Bueno, no sé si tu havies participat en l'assemblea i em podries explicar una mica aquestes declaracions, perquè em van semblar una mica estranyes, no ho sé.
Yeah.
Si parlava en nom de l'assemblea... Ja t'he dit que això ho vaig escoltar a Catalunya Ràdio, o sigui que no em fio res, al igual.
Yeah.
Era un policia que parlava, o sigui, per això truco a preguntar. No?
Sí, a veure, jo penso que aquesta persona... Jo he sentit aquesta mateix que em dius avui, però a un catedràtic, se ho he escoltat. A un catedràtic, un professor que sortia fent aquest mateix discurs.
Com es diu? El catedràtic?
No ho sé, no m'he quedat amb el nom.
Sí.
Bueno, llavors el que planteja i el que jo penso que seria la mateixa idea que ha plantejat el company, que parlaria en nom de individual, perquè bueno, tampoc són coses que s'hagin parlat en assemblea, algo tan precís. És que, com en tot moviment, hi ha sectors més radicals que no volen la via del diàleg o el que sigui que ha passat. Durant aquests mesos, l'assemblea del rectorat, per així dir-ho, ha sigut una assemblea molt pro-diàleg, molt.
Uh-huh.
Llavors, en contacte que estàvem amb les altres assemblees més radicalitzades, si vols dir-ho així, sempre es deia, apostem pel diàleg, i quan totes les vies estiguin esgotades, llavors passem a l'acció i passem tots junts. Que això no llevava que les altres persones poguessin fer accions autònomes, hasta mai. Però com a moviment ens ho plantejaven, era com una forma de fer una línia comuna. Llavors el que plantejava aquest professor avui, aquest catedràtic, deia, si aquesta assemblea, que era la que oferia diàleg, la que en tot moment s'ha mostrat pacífica, la que no ha impedit el funcionament de les classes i tot, l'hem tret així, com anem a frenar ara i com anem a justificar ara les accions dels sectors més radicals?
Perquè tenia ser una altra edat, no?
Pot ser.
Hi ha molt pocs professors a Barcelona que parlen.
Que puguin dir, sí.
Que
seria així en el cabell blanc i en ulleres. Pues, això és el que jo penso que referia. És a dir, hi havia com un sector que tenia moltes ganes de passar accions, de deixar-se de diàlegs, perquè pensaven que els diàlegs eren estèrils i tot això, però com sempre els companys, no, bueno, podem seguir, podem intentar-ho, sempre s'ha intentat com que hi hagi una homogeneïtat per a que les línies siguin més fortes. Llavors, això era el que plantejava el company, jo penso, que ara realment, quan totes les vies de diàleg, o sigui, hem demanat diàleg i ens han enviat els Mossos, llavors, ara què va passar?
Què passarà?
Qui apostarà ara pel diàleg? Si no serveix de res. Aquest és el missatge que ha quedat clar. Llavors, no penso si això era més o menys el que et referia, si no estàs molt d'acord, potser, però jo penso que...
No, bueno, només volia posar el tema... i que es parlés, jo, o sigui, vaig sentir unes declaracions que una persona que parlava com a estudiant de la tancada, no era un catedràtic. Això ho vaig sentir el mateix matí del desallotjament. I bueno,
clar, tampoc m'estranyaria que ho hagués dit un estudiant,
clar,
perquè és una realitat que vivim allí dins. I és una pregunta que ara tots tenim en el cap, de realment què passarà. I aquesta és una mica la reflexió que podíem extreure de...
Sí, clar, clar. El temps ho dirà, veurem què passarà demà. És així. Veurem.
Molt bé.
Doncs bé, ara podem trucar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vale.
No, a tu.
Salut, salut.
Salut per tu i per les dones.
Salut.
Vale. Que vagi molt bé, doncs. Va, i...
Salut.
Bueno, pues aquí
jo tinc més preguntes.
Sí, jo només, bueno,
digues.
Res, és que avui en algun moment, perquè m'estic llegint un llibre que és una mica així i toca certs temes, i ara amb el que passarà, que no passarà, jo avui m'he trobat en un moment més sorprès a mi mateix pensant en aquest tema d'una manera molt heavy, ¿vale? Vull dir, sisplau, interpreteu-me bé, no estic dient que passarà això ni estic demanant que avui que passi ni res, però de cop i volta jo m'he plantejat la següent situació per entendre el que està passant i el que passarà, doncs, en conseqüència d'això. Si amb tot el munt de penya que hi havia avui al carrer, amb tot el munt de penya que fa mesos, anys, que està donant el callo, amb més o menys fortuna, però que està donant el callo i està mullant el cul amb el tema. O és a dir, suposadament tenim un mogollon de penya que empeny cap a una direcció. I ens trobem una i altra vegada, i l'última ocasió ha sigut ahir a la nit, perquè vull que jo sàpiga que no hi ha hagut incidents, amb què a la Bòrfia...
No, sí que n'hi ha hagut, sí, avui hi ha hagut incidents.
La Bòrfia ha acabat liant-la també?
Rifirrafes, jo he... Rifirrafes, bueno, ha hagut com unes mínimes confrontacions i sí, però no han arribat... Bueno, del moment jo no sé què hagin encarregat.
Vale, llavors em plantejava de cop i volta, si la Bòrfia, que ja hem vist el que ha fet, agafés i mateix a tota aquesta gent, què passaria?
Quina gent?
A tota la gent que està empenyent des de fa anys i en aquests últims mesos en una direcció molt concreta, vale? Sí. Amb el tema universitari.
Són molta gent.
Bueno, és igual, però tenen ja molta bòfia. Jo he vist moltes pistoles avui al carrer, eh?
Sí.
Moltíssimes, i en cada pistola hi ha un munt de bales, i segur que el que porta aquesta pistola té encara més bales, i un sol pot matar una pila de basca.
D'acord.
I la gent portava pals amb pancartes, com a molt, i prou.
D'acord.
Vale? Si la policia matés a tota aquesta gent, què passaria? M'enteneu on vull anar a parar? Per mi el que està passant és l'aplicació clàssica dels règims totalitaris, però com comptagotes, sí, a demanda, que diguéssim. Si se nos intenten subir a la xepa, doncs bueno, ens carregarem a un. Si no,
això ja ho hem fet.
Això, ja ho hem fet, i tant que ho hem fet.
A
Gènova, per exemple, o el que ens ha dit aquestes noies sobre allò de Palestina, quan ja al final la nacionalitat és una hipocresia barata, i el que vagi la gent internacionalment allà a fer d'escut o no sé què, no serveix de res.
Home, sí serveix.
Sí que serveix.
Serveix per posar en evidència que no serveix de res ser ciutadà nord-americà.
Exacte,
si tens 20 anys i estàs davant d'un bulldozer de l'estat d'Israel, perquè igualment et mataran i l'estat nord-americà no farà res per tu, encara que siguis nord-americà i les barres i estrelles les portis gravades al front. I l'Obama deixarà morir tot xaval. Amb el seu consentiment el mataran. Aquest o el que vingui demà.
Pues aquí és on volia anar a parar.
Sí, això és així.
Si serveix, no serveix. Jo volia anar a parar aquí. Jo el que veig és que al darrere, diguéssim, de tota qualsevol empenta, no? En aquest cas parlem de l'ambient universitari i tal, però en altres ambients es pot veure exactament igual. Amb la lluita de la Medeucas, elles, amb la lluita de les empreses, amb la lluita antirepressiva en tots els ambients, en les lluites sindicals, laborals, tal, la gent empeny cap a una direcció i la resposta per mi són mostres clàssiques del totalitarisme més pur i més dur, però a demanda. La cosa es posa dura, rotllo, pues jo què sé, los astilleros a Astúries, pues fotem canya, però com libertat total i absoluta.
Sí, sí.
I aquí igual, aquí no cal que s'ampliïn tan a fons com allà. aquí reparteixen hòsties a tot i a dret i venga, i per casa.
És així.
Ja
això és el que jo veig. I m'he sorprès avui, per això deia, intentaré explicar-me perquè no se'm malinterpreti, perquè no, ni que jo desitgi això ni res, sinó ha sigut de cop i volta veure-ho, no? Dic, hòstia, tio, és que si ara passés això, algú li sorprèn, li sorprendria en un moment donat. O sigui, estan obeint aquest tipus d'ordres. Les ordres que obeeixen venen d'aquest tipus de raonament o de mentalitat o de plantejament, saps?
Però és que la pistola la porten per alguna cosa, eh?
Home, claro.
És que la porten,
les pistoles maten, només.
És que
només serveixen per matar, no serveixen per clavar claus.
No, no, que no.
És que el que els dona les ordres sap molt bé que els Mossos d'Esquadra o els hi deixen portar la pistola o no es comportarien com s'han comportat ahir apallissant a la gent d'aquesta manera.
I
una de la seguretat és l'arma de foc.
L'arma de foc.
Mortífera.
I aquí hi ha moltes coses, perquè quan parlàvem del tema psicològic n'hi ha el pro i el contra també, eh? També n'hi ha el casco, n'hi ha la porra aquesta d'un metro i pico, o com per exemple passa a Euskadi els belges que van amb els passamuntanyes, i aquí també n'hi ha uns quants, encara que després de moltes històries s'ha aconseguit entre cometes de que no em portin, però jo vull llegir a la premsa, i d'aquestes de les poques coses que quan jo llegeixo a la premsa puc llegir entre línies i destreure alguna cosa, de que el capitoste de l'operatiu policial que al matí sortia dient que aquí s'actuava correctament rotllo Chusquero, a la tarda amb la seva poca vergonya sortia dient que bueno, és que s'han passat, i parlava de que havien de portar tots els números de placa col·locats a sobre des de no sé quan fa que es va decidir que havia de ser així, i no els portaven, col·lega. Saps el que et vull dir? Que n'hi ha moltes maneres de donar-los aquesta cobertura. La pistola és la màxima, està claríssim. Però bueno, o sigui, si jo anés amb tot l'equip de Robocops que porten aquesta basca, jo què sé, ara m'estic anant de la olla, però qui et diu que amb una corredissa d'aquestes perquè no et pillin em giro i només te'n tinc una al darrere, tu? Pues igual em reboto i li començo a fotre hòsties i deixo que em doni un cop de porra, perquè no em farà mal, saps el que et vull dir? Però jo no surto amb aquest plan al carrer, ell sí.
Clar, jo penso que és algo que hem pensat, bueno, almenys jo ho pensava ahir quan se van muntar les barricades aquestes al costat de plaça Sant Jaume, que era com els veies córrer i els veies realment que no era algú que estava dient vaig a exercir un determinat tipus de repressió per al... No. Allà traien la porra i els veies que simplement anaven, no tenien com un límit. I llavors jo pensava, és que hi haurà qualsevol moment...
No ho acabo d'entendre.
És a dir, no és com algú que tinguin molt, molt estructurat, com si fossin persones alienes i totalment fredes que fan la seva tasca, ara m'explicaré, fan la seva tasca i se'n van, sinó que ells també se'n ceben. No sé si entens tot com a dir s'enceben,
sí,
s'ensenyen, i llavors els veus que a lo millor amb dos cops de porra l'estudiant ja surt corrents, però li fot 5. Llavors, quan el que passa és que la resposta de l'estudiantat o de les persones que estan mobilitzant llavors és més fort, aquestes persones encara tenen més ràbia. Igual, tant que parlem nosaltres de la ràbia, hauria que posar-se a analitzar la seva. Llavors aquí és on jo, per almenys, ahir ho pensava.
Igual que parlem
de la ràbia, de la importància de la ràbia en el moviment, de canalitzar la ràbia i de deixar que la ràbia, deixar de criminalitzar la ràbia, per així dir-ho. L'odi.
Estic d'acord amb això, és que estic d'acord.
Llavors,
aquesta idea la faig meva. És que l'he escrit jo, aquesta idea.
És molt important.
Sí.
I jo trobo molt sa el nostre moviment perquè per fi s'ha deixat de criminalitzar la ràbia. I llavors el que jo trobo, el que vaig trobar a nit, és dir, jo no puc fer res, el màxim que tinc és un llibre a la cartera. Aquesta persona té una pistola, o sigui, és que no es regeixen, no tenen com una barrera, per així dir-ho.
No,
en qualsevol moment d'odi pot treure-la i disparar-me, i ja està.
I ja està.
I d'aquí una setmana ningú se'n recordarà més que ma mare i els quatre col·legues.
I ja està.
Estic d'acord. Em recorda la situació d'Euskadi, perquè per exemple vull llegir el diari després de que un amic del programa que no ha vingut m'expliqués 5 cèntims del tema, perquè em deia, has vist les imatges d'això? No he vist, jo en realitat jo no he vist, abans he dit tothom ho ha vist, però jo no les he vist, ¿vale? De que havien inclús fet mal a un crio de 10 anys.
10 anys, i a la família.
Que és l'edat que té la meva filla, casualment.
Uh-huh.
He llegit una mica l'article, i parlava de que, bueno, pues que una parella amb quatre crios van pel carrer i veuen com els policies estan desfassant-se d'aquesta manera de la que parlem, i llavors agafen i diuen, ja vale, no? Com, bueno, de vegades és instintiu, és humà això, no? Quan tu veus que algú es passa, i ara posaré un paral·lelisme, quan tu veus una persona adulta que renya amb un crio i es passa de la ratlla, de vegades necessita un toque, no? I dius, cuidado, ja està. Suficiente, no? Pues això és algo semblant, amb la diferència que jo no equiparo la persona adulta al policia, només que en l'aspecte repressiu, ¿vale? I llavors, quan han cridat l'atenció als policies, els policies, bueno, si m'has llasso, s'han girat cap allà i han començat a repartir cops de porra, tio, fins que ha pillat un crio de 10 anys, no? I llavors jo, quan estava llegint això, me'n recordava de totes les quantitats de vegades que jo he escoltat, perquè no he vist, i he llegit i m'han explicat situacions similars a Euskadi, on no n'hi havia crios, perquè allà sembla que són més intel·ligents i els crios no els apropen a aquesta mena de situacions, però on sí que n'hi ha gent gran, que la gent gran ja és gran i pot anar per on li doni la gana, i com ha pillat gent gran, però d'una forma molt bèstia fins a arribar a matar-la.
Sí.
Llavors aquí ja és com deia, bueno, vale, penya, vamos a situar-nos, tu, què està passant, tio, què està passant? La movida estudiantil, que si han tirat quatre sillas, que si una obre la cervesa o que si no sé què, no, home, no. No em vinguis amb històries, col·lega. Lo de sempre, està passant lo de sempre. No hi ha aldarulls si la policia no està. Això està més que demostrat. I quan la policia està, hi ha aldarulls. De quin grau més o menys? Depèn de la seva actitud. Si volen més al grau, pues la lien més, i si no, pues no, i ja està. Si la gent, què hem de fer? No sortim de casa a liar-nos a hòsties amb robocops, és que és absurd, ningú ho va en aquest pal.
No.
Només he vist algú semblant en aquesta situació, no?, de que la gent surti prou preparada, la vaga, l'última vaga general aquella del 20 de juny o por ahí que era, quan la manifestació que baixava per Via Laietana es va assabentar de que la Guàrdia Urbana havia detingut, no sé si dues o tres persones o una, no recordo exactament, allà al davant de la catedral, i es va organitzar un grup de penya, se'n van a cap allà i va enganxar el xaval i el va treure de les mans de la Urbana i es van pirar d'allà, i la Bòfia no va tindre nassos de fer res. Vale? Només
és que no tots,
així.
És que no tots els policies són criminals. N'hi ha algun, i això es nota en aquestes situacions, o sigui, aquests policies que dius que al final no es van atrevir, quan dius no es van atrevir, jo estic entenent que dius no van agafar la pistola,
clar,
i van començar,
claro,
a disparar.
I defensar el pres, i això és nostre, no toca a nadie.
Aquests policies concrets, és possible que avui ja no siguin policies. El que no és un criminal, no ho volen. Això és així. El que havien de fer aquests policies era treure la pistola i mantenir les ordres que els havien donat contra el seu pare, si vol el seu pare allà. Mm. Això és el que esperen dels policies. I si no fan això, no serveixen. Hauríem de veure-ho, però jo penso que els policies que van permetre que s'escapés aquest xaval, avui no deuen ser policies, ja. Però és que és difícil de constatar aquesta dada, no?
Bueno, no ens importa tampoc constatar-la a fons.
No, 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 jo estic convençut d'això. Això va així.
Perdoneu, acabo de ser conscient que portem una hora i mitja aquí, taca, taca, taca. Us sembla bé que posem alguna música?
Vale,
i tant.
Jo penso que la gent que ens escolta ens ho agrairà.
Vale.
Mira, tenim un temilla del CD aquest, que dura uns 6 minutets, així ens que el deixarem.
Vale.
Vale. Com es deia la noia, Nancy?
La Nancy, la vocal de Drets Humans.
Molt bé, doncs mira, li agraïm a la Nancy que ens hagi passat aquest CD, perquè té molt bona pinta, i escoltarem el segon tema. Vinga. Vale.
soy un niño pobre. No sé si me llegará a comprenderme. Mi madre enferma no puede entenderme.
Judici a la Justícia, 91.4 de la FM, Ràdio Contrabanda en directe, i ens queden uns 15 minutets de programa, així que jo abans d'entrar en despedides i tal volia comentar, la setmana que ve, dijous, dia 26, no farem aquest programa perquè estarem a un centre social ocupat de Sant Andreu que es diu La Gordíssima, que està al carrer Pons i Gallarça, no recordo el número, just per sobre de la plaça del Comerç, a uns 5 minuts del metro de la línia 1 de Sant Andreu, de la sortida de la plaça La Orfila, i estarem allà perquè farem un acte d'aquests informatius com el que s'ha fet avui també, perdoneu, al maig del 37, sobre l'organització MUF, sobre el cas del Mumia Bujamal i els casos d'altres presos polítics dels Estats Podrits d'Amèrica, i on projectarem aquest documental de l'organització MUF del 2005, que ja està traduït gràcies a l'ajuda de la gent de la Cizalla Àcrata i que és molt interessant i que us recomanem a tothom. I a partir de les 8 de la tarda que estarem allà i com que segurament ens pillarà el Torete, perquè bueno, pues, després del vídeo farem una mica de xerradeta i si algú té preguntes o necessita resoldre dubtes o el que sigui, doncs ens liarem allà amb la calma i llavors no arribarem a temps aquí. I per arribar aquí a mitges i fer-ho així a tranques i barranques, hem decidit que la setmana que ve no farem programa. I això és el que volia comentar per una banda d'agenda. I després per una altra banda també pues, recordar que n'hi ha una mostra antagonista que es diu Libera, que des de l'11 de març fins al 4 d'abril està realitzant actes a diferents centres socials. Tres. Un és l'Ateneu Maig del 37, al carrer General Mitre 238, a prop de la plaça de Ceps. L'altre és l'Ateneu del Casc Antic, al carrer Fonollà número 15, al costat del Forat de la Vergonya. I l'altre és el Centre Social Autogestionat La Força, que està a Avinguda Fama número 41, amb els ferrocates del MEDA o el metro de la línia 5 de Cornellà. Que hi ha una pàgina web que és www.cinete.es, a través de la qual podeu veure la seva programació, i que el més immediat que tenim per aquí al davant és el 20 de març, que és aquest divendres, a l'Ateneu del Casc Antic, a partir de les 7, una projecció amb un vídeo de Grècia de desembre del 2008 i una xerrada, una insurrecció anarquista a càrrec de companyes gregues. I el dia 21, que és dissabte, a l'Ateneu Maig del 37, una projecció mostra del Festival de Cinema dels Drets Humans d'Argentina, on es parlarà d'autoorganització, presó, tortura, pobles, migrants, memòria, gènere, etc. I això serà a les 12 i a les 2 hi ha un esmorzar. I a la resta d'actes pues, busqueu-ho per internet perquè tenim poc temps, però bueno, animar-vos perquè té bona pinta. Hi ha també el tema del Lucio por ahí, i bueno, hi ha altres coses por ahí. I dit això, allà al darrere tenim un cartell que diu 28 de març, manifestació a Barcelona es revela, a la Barceloneta ens neguem a ser un barri turístic contra el pla dels ascensors i per un barri popular. Això serà el 28 de març a les 5 de la tarda a la plaça de la Barceloneta, penya. O sigui, està claríssim que el tema de l'especulació urbanística a Barcelona segueix en boga, que allò de la crisi del totxo pot ser mitja realitat, però el que està clar és que l'especulació no té crisi de cap mena. I bueno, doncs que tingui ganes d'anar allà a cridar-los a la cara als màfies el que són, doncs és una bona ocasió. Dit això, doncs ja està, que per part meva podem començar ja a entrar a la recta final. Uh-huh. Llavors ens agradaria una mica, si tu ens pots
fer un croquis.
Sí, més que croquis, a veure, d'aquí p'alante, no? Que com seguim?
Uf, vaya pregunta. D'aquí cap endavant, com ho seguim?
Com seguiu, per lo menys, vosaltres?
Nosaltres? Mm. Nosaltres tenim... Aquesta pregunta és una pregunta que avui m'ha fet tothom, a mi, i que jo he fet a tothom. I que ningú no hem tingut resposta concreta, perquè penso que hi ha una cosa que diu un company, i és anar contra algú uneix a molta gent, és a dir, la negativa uneix a molta gent. Ara, quan ens fiquem amb el rotllo de construir, o sigui, ara que ja tenim davant el problema, què construïm? Ahir ja cadascú vol construir una cosa diferent.
Va per lliure, no?
Llavors, és a dir, va, ara que hem arribat a un punt d'inflexió amb el conflicte brasilí, com fer per a seguir tots junts? Llavors ens plantegem, per exemple, la mani anticrisi, que hi ha ara, el dia 20, em sona que és el 28 també. Uh-huh. I bueno, aquesta setmana hem estat organitzant trobades amb moviments socials, estem relacionant amb tot tipus de moviments anticrisis, ecologistes, o sigui, era una trobada oberta, podia venir qualsevol tipus de moviment social, ATAC, per exemple, i hem remarcat la importància d'estar tots junts en això. Llavors, d'aquí endavant, una mica el que ens estàvem plantejant, almenys en el sector d'estratègia, és a dir, parlar de Bologna, parlar de la LOU, parlar de la LEC, de la LUC, està superbé, són moltes lleis, amb un nombrajo molt, molt llarg que me tiraria segles per a explicar, però bueno, són un conjunt de lleis que regeixen l'educació a Catalunya, la majoria. Bueno, doncs hem dit, està molt bé tot això, però en aquesta lluita estem nosaltres i nosaltres. Llavors, realment Bologna és un problema a part? És un problema únic? O d'on ve Bologna? No ve en un context més ampli? No té res a veure la precarització de l'àmbit públic, de la salut pública? no té res a veure. Llavors, aquí on hem dit els moviments socials, senteu-vos amb nosaltres i conteu-vos què us passa, perquè potser us passa el mateix que ens passa a nosaltres. Llavors, el que hem creat és una mica com no deixar de banda la lluita a les universitats, perquè és vital, però centrar-nos en com anem a coordinar aquesta lluita amb la resta. És a dir, no és el mateix que jo em plantegi pues, fer una acció en una universitat que si parlo amb l'empresari precari que la seva empresa té convenis amb la meva universitat i diem, anem a fer alguna cosa junts. Perquè aquí té el doble de sentir la lluita i està doblement legitimada. Llavors, en aquest aspecte, vam fer les trobades d'assemblees de moviments socials, va venir molta gent, és molt important perquè la gent va dir aquest espai és nostre, quan estava a la central, encara, i no ens treuran d'aquí perquè ja no és una cosa dels estudiants, sinó que és una cosa de tothom. A mi això és el que em pareix molt important i que per mi marca la nostra trajectòria d'ara endavant. És a dir, sí, potser podríem organitzar una altra mania anti-Bolònia d'aquí 5 mesos. Bueno, potser ara interessa més centrar-nos en el 28, en l'anticrisi, fer un bloc, coordinar-nos, veure quins són els nostres objectius conjunts i anar per totes. Llavors, en aquest aspecte, vers a les càrregues que ha hagut els últims dies, el pànico col·lectiu i tot això, en aquest aspecte no tinc ni idea de com aniran els pròxims dies, perquè la gent té moltes ganes de fer coses, la gent està molt assustada també en aquest aspecte, és a dir, trobes que els que van fer la càrrega al matí ja no volen sortir a la tarda perquè no poden caminar dels porrazos que tenen a les cames. Llavors, clar, tots tenim ganes de fer coses, però aquí el que vam quedar l'altre dia a la nit, estàvem parlant justament, és ens fa falta tenir un contingut. O sigui, que el que fem és totalment vàlid i efectiu, però li fa falta un contingut, li fa falta un missatge que tothom entengui. Llavors, en aquest aspecte ens marquem el 28 de la mania anticrisis, fer la coordinada entre tots, potser més endavant també el Fòrum Social Català, com donar-li forma, participar, anem a veure què es pot treure d'estoc i com podem orientar-lo perquè formi part també de la nostra lluita. I llavors també el dia 1 de maig és molt important, pensem, i estem començant a dir-lo ja, perquè és un dia en què s'ha de sortir al carrer, s'ha de fer coses, i llavors jo penso que el tema de les manis està molt bé i és això, però es troba molt en que la gent diu, ostres, inclús jo que en un principi m'encantaven les manifestacions i hi anava a totes, dic, és que estic frustrada ja de començar a plaça universitat, fer-me el passeïto, anar a plaça Sant Jaume i llegir el manifest. Això no vol dir que jo vagi a cremar el Parlament, però vol dir que tenim una creativitat impressionant que s'ha d'explotar. S'ha d'explotar, i si ho podem explotar tots coordinats, anem a flipar, perquè som molta gent, molta. Llavors, d'ara endavant ens ho plantegem com potser anem a deixar de menjar-nos el tarro de com sumar a les 4 persones que possiblement no tenen ningú tipus de problema econòmic en la universitat i no es van a sumar a la nostra lluita, és que no es van a sumar, i anem a mirar com connectem a la dona de la neteja precària que en té 4 treballs a l'hora, o a l'avi que no li arriba els diners que li donen al mes, no li arriba. O sigui, anem a veure com està totes aquestes xarxes, i aquí és on va ara mateix el nostre objectiu, la nostra forma de fer.
Molt bé, dues coses. Una pel col·lega Tomàs, que des d'aquí alçar la veu per reconèixer la seva lluita i també pues, per fotre'ns una colleja metafòricament i cariñosament a tothom per estar una mica més fent pinya al seu costat, perquè t'ho has dit abans, no? O sigui, igual ell ha pres una determinació de demanar la moratòria i tal, sigui el que sigui, es mereix el nostre suport.
I tant, tot el suport.
I després una altra qüestió sobre el de la les càrregues policials i tot el tinglau, avui quan llegia a la premsa això de que no portaven els números de placa, no sé quantes, bueno, si la gent s'organitza amb la mateixa línia, amb el mateix sentit que parlàvem la vegada de FAM, no? Si ens preparem abans, aquí, des del meu punt de vista, és denúncia al capitoste de l'operatiu policial com a responsable del que han fet els seus subordinats i que denunciï tota la gent que ha rebut en partes metges de les lesions i totes les assemblees que n'hi hagi en suport.
Ara mateix està coordinat, ja estan totes les partes i ja està esperant, se donarà una setmana per a que estiguin tots recollits i farem una denúncia col·lectiva. És absolutament necessari.
Avanti, avanti. I això la gent s'ha de preparar perquè no és una cosa de dos dies, ni tres mesos, ni probablement un parell d'anys. A vegades aquestes coses duren molt i s'ha de tenir ganes de seguir fins al final.
Totalment d'acord.
I bueno, hi ànims, clar, només faltaria.
Moltes gràcies.
I que la setmana que ve no, però d'aquí dues setmanes tornarem a estar aquí.
Clar.
I et convidem a venir, a tu, a qui sigui, a trucar-nos, a mantenir-nos informades.
Sí.
Quants estudiants hi ha al districte universitari de Barcelona?
Quants estudiants hi ha, vols dir?
El districte universitari de Barcelona. Universitat de Bellaterra, Universitat Central...
No sabria dir-te un número.
Ni una idea?
No tinc una idea així.
No, però doncs jo estava pensant que als anys 60, la segona meitat dels anys 60, érem 30.000. Doncs no sé quants hi deuen haver ara, però hi tenen que haver molts estudiants.
Sí, doncs, home, molts ja. I em falta molt per modificar. Jo el que penso que també que és important és que sàpigui això, perquè potser nosaltres ho sabem, però molta gent no, de que ahir van ser quatre càrregues policials, o sigui, no una ni dos, que és molt important que se sàpiga, que van ser quatre, que és, o sigui, van ser totalment desproporcionades, i que hi ha molts companys ferits, hi ha persones detingudes, i que ara mateix, o sigui, fa falta molt de suport per això mateix, o sigui, perquè si no són molts, sempre acaben, igualment, la repressió està igual, però que és important que ara és un moment clau per a que tothom s'hi sumi. Ja no és una qüestió dels quatre anti-Bologna.
D'acord. I aquests últims minuts jo volia aprofitar per dir que el Gabo tu explicaves que un raonament que li havies escoltat amb ell era que tothom tingui en compte que els Mossos d'Esquadra també són persones. És això el que has dit?
Sí, he dit com que...
Doncs jo vull dir que un dia li vaig dir una cosa semblant, com a abogat, en un acte públic, em sembla que ho he explicat alguna vegada, i hi havia unes 25 o 30 persones, era una cosa reduïda, i al costat meu, també com a ponent, diguem, de l'acte, hi havia una persona que havia estat presa. I jo vaig dir, els carcelers, que al cap i a la fi són persones com nosaltres, i l'express que tenia al costat em va pegar un cop de colze i em va dir, Arnau, aquí t'equivoques, no és veritat, no són persones com nosaltres, són gossos. I jo vaig haver de callar. Aquí no he estat a la presó, de veritat. M'he passat el sot de la comissaria, quatre bufetades, i ara també fa poc la rotlla de la corbata, però jo no he estat dins d'una presó. Dormir allà, llevant-me allà, esmorzant allà, i sempre el carceler a sobre. Si l'express diu són gossos, jo no tinc que creure, i tinc que callar. Això li explicaré algun dia al Gabo, si tinc ocasió de conèixer-lo.
Jo crec que el Gabo ja està fent una idea molt diferent ara quan ha
sigut. Ara justifica, ara.
Ara no he parlat encara amb ell, no té moltes ganes tampoc de parlar. Però ara que parlem ahir, tota la gent que va venir ahir a la manifestació, que no estava mobilitzada i que va rebre, perquè van rebre molt, aquesta gent ja canviarà el discurs totalment.
És que no hi ha més remei que canviar el discurs.
Era un hombre llarg espoli, no? Era un hombre llarg espoli, que deia la polla record. Sí, totalment d'acord, no? Han rebut moltes crítiques, però hi ha certes coses els encara els hi segueixo reconeixent grans veritats. Penya, ara sí. Moltes gràcies per venir.
Vosaltres.
Continuarem. Jo deia que la setmana que ve estarem a la Gordíssima, però és que ara una trucada d'una persona que ens escolta molt sovint m'ha fet veure una cosa també, que és que l'altra setmana és dijous d'aquesta festivitat religiosa que li diuen Setmana Santa.
Pasqua.
I llavors és probable que tampoc fem programa, perquè potser ens pillem por ahí. Llavors, penya, que ens esteu escoltant, tingueu en compte que probablement la setmana que ve potser, segur que no, però probablement d'aquí dues setmanes a lo millor tampoc fem programa. Bueno, vale, que no es posi ningú aquí a posar l'orella perquè escoltarà el mateix programa d'avui, que no estarà malament tampoc.
La vida continua i s'ha de reposar.
I això, i bueno, pues desitjar-vos a tota la gent que ens escolteu pues que vagi tot molt bé, salut, bronca, amor, felicitat i sobretot alegria i bon humor, que ja ho hem dit altres vegades, el millor boicot que li podem fer al feixisme és estar contentes per nosaltres mateixes, perquè com que els fatxes no tenen aquesta espontaneïtat, no?, amb el tema de l'estar contentes, no?, la seva alegria sempre passa per fastidiar els altres, no?, per si soles no poden sentir alegria i estar contentes i tal, no? Sí, bueno, entraríem en un altre terreny. Bueno, això, el positiu. Penya, que salut i bronca. Deixarem l'últim temilla d'aquest CD que ens ha passat la Nancy, que està molt guapo, ja l'escoltarem detingudament, que és molt llarg, o sigui que en propers programes el seguirem escoltant també. I només dir-vos que la gent que estigueu escoltant-nos al 91.4, això és en directe, a la ràdio Contrabanda, i a la gent que esteu escoltant-nos al 104.5 de la FM, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure i Llibertària, pues escoltareu el programa repetit dijous de 10 a 12, divendres de 11 a 1 del matí i dilluns de 1 a 3 de la tarda. I ara sí, fins aviat. A la
Bona nit.